a Tirze i la seva germana i la seva neboda. Va passar a Galícia. Així arribam a les 3 i 4 minuts, actualitzant notícies. Tornem amb la darrera hora a les 4. Fins ara.
Més informació a ib3notícies.com.
El programa que escoltareu tot seguit va ser emès el 25 d'abril.
A IB3 Ràdio, Societat Anònima, amb Toni Traveria.
En el nostre món, la llibertat és un valor cabdal, però potser ens passa com amb l'aigua calenta, que raja tot just moure el grifó cap al botonet vermell, o amb l'aire, que arriba als nostres pulmons i ens permet respirar sense adornar-nos-en. I aquest fet, tan banal en aparença, ens permet viure. Potser ens passa que a la llibertat no li donàvem la importància que realment té, precisament perquè la donàvem per assegurada, per gratuïta i per integrada inexcusablement a les nostres vides. Ha bastat un maleït virus i una quarantena, dura i llarga, per adonar-nos de l'autèntic valor de ser i de sentir-nos lliures. Avui, amb els nostres convidats, na Dolça i en Toni, parlarem de vida i també de llibertat. Ànims i benvinguts. Idò, dèiem que una de les nostres convidades, una de les nostres protagonistes del programa d'avui, serà na Dolça, de la qual, com correspon, toca saber-ne quatre pinzellades, quatre dades biogràfiques essencials.
El perfil.
Na Dolça té 56 anys i és la major de tres germans. Casada i mare de dos fills, és una dona que sap treure el millor de cada moment i de cada circumstància. Sempre ha estat, i ho continua sent, una persona inquieta, amb dots de lideratge i carregada d'energia positiva. Diu que és feliç en veure felices les persones del seu entorn. Va estudiar dret, però es va fer funcionària per exercir com a mare amb totes les de la llei. Diuen, els que la coneixen, que no saben d'on treu el temps per fer tantes coses com fa diàriament, perquè també fa temps que escriu, que practica ioga i que és membre d'un club rotari.
Idò, tenim ja en connexió telefònica na Dolça, que ens escolta. Hola, Dolça, com va, com estàs?
Hola, beníssim, encantada d'estar en el seu programa, Toni.
Gràcies, molt, molt agraït. I també, no pot ser d'una altra manera, tenim un altre convidat que en aquest cas respon al nom de Toni i té aquestes coordenades biogràfiques.
El perfil.
En Toni té 27 anys i una germana major. Des de ben nin, als 5 anys, ja li cridava l'atenció al món de la investigació policial. De fet, no era estrany veure'l acompanyat d'una lupa. El seu somni professional era ser policia el dia de demà. Aposta es va graduar en criminologia, però es va trobar amb una barrera inesperada, el fet de ser daltònic. Aquest fet el va obligar a reorientar el seu perfil de feina. Va exercir, això sí, en l'àmbit de la investigació privada i després va passar a fer feina com a criminòleg en presos. Com a persona que aposta sempre per la formació, és monitor de kàrate i estudiant de psicologia.
I d'una vegada més, també via telèfon, hem de saludar en Toni. Toni, com va? Com estàs?
Hola, molt bé, Toni. Bones tardes a tu i bones tardes a na Dolça, també.
Efectivament, perquè entre tots tres acompanyarem l'audiència d'IB3 Ràdio en aquesta hora radiofònica, no pot ser d'una altra manera, amb les vostres vivències, els vostres testimonis sobre el que ens està passant ara i sobre les vostres, sens dubte, interessants vides. Idò, fins ara mateix. Idò, aquí som, com dèiem, ben acompanyats per na Dolça d'una banda, per en Toni de l'altra. Qui vulgui començar, això és una conversa oberta, anem intervenint a mesura que aneu volent tant na Dolça com en Toni com la Dolça. Com esteu vivint, en tot cas, la quarantena, aquest confinament per mort del coronavirus? A veure, qui vol començar, Dolça?
Bueno,
Sí, sembla que tenim un petit problema tècnic. Dolça, Toni?
Puc començar jo, si voleu.
Vinga, Toni, sí, endavant, endavant.
El confinament, com l'estic vivint? De moment, ho estic enfocant positivament. Diuen que crear un hàbit són 21 dies. Això ve d'una investigació ja té bastant de temps. I jo crec que he pogut superar positivament aquest període. Un cop tu ja tens un hàbit i una rutina, doncs a partir d'aquí ho he pogut enfocar de forma constructiva. Tinc ja una rutina adaptada i amb això puc anar, per dir-ho així, cresquent amb el que me permet el dia a dia, evidentment.
I aquest dia a dia, Toni, en el teu cas, és gaire intens? T'aixeques a l'hora que t'aixecaves abans d'aquesta crisi sanitària, d'aquesta pandèmia, o has variat també aquests costums?
No he aconseguit aixecar-me tan prest com m'aixecava abans. Aprofito per dormir una mica més, qüestió que sempre m'ha agradat molt dormir, i aprofito el dia, com que tinc moltes hores, doncs les compenso més dins del matí i sobretot cap a la tarda, que és quan també tinc més rendiment, és el moment que més rendeixo.
És a dir, que tu em fas una lectura positiva malgrat l'adversitat, aquesta pandèmia globalitzada arreu del món. Em fas una lectura positiva des del punt de vista personal, que afortunadament no tens ningú malalt al teu entorn ni tu mateix, com és obvi, i que també es pot treure això, lectures positives d'una situació adversa, no?
Sí, de totes les situacions, ja diuen, de tot s'aprèn, i crec que aquesta situació sobtada que ens ha vingut, doncs ens aportarà moltes lliçons i moltes experiències, algunes positives i algunes negatives, això, evidentment. Però en tot cas serà un creixement i una experiència personal, sense dubte.
Després parlarem, Toni, d'aquest capítol de lliçons. Crec que ara sí ja hem recuperat aquesta connexió via telèfon amb la Dolça. Dolça, com estàs?
Bé, ben
retrobada. Idò, no sé si ens escoltaves, li preguntaven a en Toni, ara et fem extensiva la pregunta a tu, com estàs vivint en el teu cas aquesta quarantena, aquest confinament tan prolongat?
Pues la veritat que jo som molt d'abraçar i de tocar i de donar besos i francament això no ho duc gent bé. Quan nosaltres feim Skype amb la família, m'acost molt a la pantalla per estar més a prop i per com estar amb ells abraçant-los. I, bueno, intento mantenir els meus horaris, els de matí faig teletreball, i els hores baixes, pues, això, entre el ioga, que faig amb els meus companys, intento també fer el taller de lectura, que tinc un taller d'escriptura creativa i també mos donen deures, i també llegir, i sobretot també intento cuidar la gent que estim i cultivar la amabilitat amb les persones que te trobes en els pocs moments que te pot trobar amb ells. I és pràcticament el que intento, que cada dia tingui això.
Ens parlaves, Ido, Dolça, de la lectura. No sé si la lectura, a part d'un gaudi, més enllà d'un gaudi, que sens dubte pot ser, en aquests casos concrets, en aquesta situació que estem vivint tots, pot esdevenir, pot ser un refugi.
Sí, sí, completament d'acord. A més, segons l'estat d'ànim amb què t'aixeques, perquè és vera que aquest dia t'aixeques amb un estat d'ànim d'una manera i d'una altra, però segons l'estat d'ànim que tenc, jo agafo un llibre o un altre, perquè sempre trobo que els llibres són un refugi segur, o te donen pautes, o t'ensenyen, o t'apropen a diferents maneres d'entendre la vida, que també és important, però...
I tu, Toni, que escoltàvem en el perfil que estàs estudiant psicologia, no sé si ara aprofites per reforçar aquests estudis del teu àmbit d'estudi, valgui la redundància, o aprofites per llegir novel·les o altre tipus de fer altre tipus de lectura?
Tenim forces hores, evidentment sí que estudio perquè la data de l'examen avança i en un mes i molt poc hi haurà l'examen final, però també hi ha temps per llegir, evidentment, fer esport i altres aficions.
Quin tipus de lectura t'agrada quan no estàs estudiant psicologia?
La lectura que més m'apassiona és la novel·la històrica. És un estil de lectura que m'enganxa molt el fet de poder anar descobrint doncs un moment històric diferent, una forma de viure diferent, una societat diferent. A mesura que vaig llegint, m'agrada la novel·la històrica d'una persona que s'hagi documentat i que hagi fet una bona investigació.
Idò, no sé si una bona investigació, però sens dubte una profunda vivència va inspirar, veritat, Dolça, a tu mateixa per compondre un, no sé si es pot dir, un dels primers textos que en tot cas ara faràs avinent per a tota l'audiència i també per a Antoni.
D'acord, sí, sí, va ser el meu primer test que vaig fer en el taller d'escriptura ara fa 3 anys i pico. El relat havia de juntar 3 paraules i hi havia, eren cigarrat, escriptor i pedra, i es titula Cenizas. Y miro al presente y ahora mi madre no está. Hace ya demasiados años un humo traidor se la llevó. Y contemplo a mi padre, sentado en su sillón, con su batín de cuadros grandes azules y blancos. En sus dedos mortecinos, castigados por la artrosis que nos marca el avance de los días, un cigarrillo se mantiene como por inercia entre ellos. Y como un testigo mudo, la ceniza que lentamente cae sobre sus solapas. Ya no hay sol en el paseo del Borne. La muralla se ha perdido parte de nuestra historia. Ya no van a juego corbata y pañuelo. Hoy mi corazón me pesa y duele como si una piedra lanzada con fuerza lo hubiera herido. No sé si por el dolor me permitirá volver a sentir, con suerte ni volver a oler.
Caram, molta profunditat, sens dubte, Dolça. I com deies, va ser entorn d'aquestes 3 paraules que et van suggerir, i no sé en quin context personal hem d'ubicar aquest text teu.
Sí, era Josep Manuel, el professor, en Josep Manuel Vidal i Llanes, que és el profe d'aquest taller que mos imparteix, mos deia que féssim com una espècie de foto fínix, una foto fitxa, i a partir d'aquí se mos sortiria aquesta història. Jo tenia una foto de mon pare i mon mare, en jo petit, amb un carrito, just davall de sa murada. I a partir d'aquesta imatge va sortir el relat. I el que se tractava era de xerrar d'aquesta ausència, que ma mare després va morir jove, jo tenia 21 anys, i era que recorda ausència i aquestes paraules de pedra que m'anava com a ficant dins el coll i me feia mal. Però a la vegada tenia la llum, tenia el sol, i era un conjunt de coses, com a la vida.
I tant, això mateix, plena de llums i ombres a cada moment, podríem dir, no?
Exacte.
Ara estem en un moment obscur, però ben segur que també veurem la llum al final del túnel, ben segur que és així.
Exacte.
Perquè estava pensant a tot això, Toni, tu que ets estudiant el dia de demà, a part de criminòleg, també psicòleg professional, si des del punt de vista de l'escriptura, d'una escriptura feta amb uns traços, diguem-ho així, personals, un psicòleg o una psicòloga pot determinar un poc l'estat d'ànim d'aquella persona o la seva personalitat, fins i tot. No sé si això és una matèria d'estudi o si et havia passat pel teu cap.
Evidentment, hi ha professionals que es dediquen específicament a estudiar aquestes qüestions, i és evident que al final un relat, com el que ens ha llegit a Dolça, que m'ha agradat molt, no deixa de ser una expressió del seu pensament, dels seus sentiments escrits. També és una acció que costa bastant de fer, has de tenir un nivell de maduresa i de connexió amb tu mateix elevat, com ha estat el seu cas. I evidentment sí, expressa el que ella pensa, per tant sí que hi ha uns traços de interns, per dir-ho així, sí.
I sens dubte, ara que tenim temps, qui més qui menys, tots tenim temps per fer coses que habitualment no podem, la veritat, Dolça, ara podem llegir, i també, per què no, si algú es veu amb voluntat o amb ganes d'escriure, mai no és tard.
Clar que sí, a més que te dona una satisfacció personal, perquè poder transmetre el que deia en Toni, superben dir, el que tu penses, tu vols transmetre-lo a la gent i que li arribi, la veritat que si ho fas amb autenticitat i amb ganes, surt, i quasi tothom pot fer-ho. Jo no crec que, mos pensant que no, i en el final tothom és que s'esforça i és que ho comença a fer, li surt, la veritat que és molt enriquidor.
Idò, ja sabem una altra lliçó, que proposar-se les coses és la base per aconseguir-les a posteriori. En tot cas, parlava fa uns minuts, Dolça, no sé si ho escoltaves amb Antoni, el primer tram de la conversa, de les lliçons que podríem aprendre d'aquest episodi, sens dubte, històric, que ens correspon viure a tots, per desgràcia, podríem dir. Fins a quin punt creieu que aquesta crisi sanitària, aquesta pandèmia del coronavirus, ens canviarà la vida? I d'altra banda, si penseu que el temps corre més a poc, més lentament. No sé quina percepció en teniu.
Bueno, jo vull pensar que sí, que és una lliçó i que sí que mos canviarà sa vida. Si pensam en una situació impensable, fa un mesos, i te fa reflexionar molt. Aquesta, nosaltres teníem com una suposada societat del benestar que te donava seguretat, tecnologia, immediatesa, possibilitat de viatjar sense límits, i de cop i volta tot s'atura. I com el quedes un poc al·lucinat, toca estar a casa, toca comptar els dies de manera diferent, toca estar pendent d'un virus que semblava molt lluny, i això te crea una incertesa i que te fa reflexionar. I, uh-huh. I jo amb aquest, com sempre, intento fer passar part positiva en la generositat de la gent, en l'esperit positiu, i vull, sí, sí, vull pensar uh-huh. que canviarem el rànquing de valors que tenim. El que no sé què opina en Toni, que és més entès que jo.
Això mateix, Toni, per al·lusions directes.
Jo, de fet, que estic molt d'acord amb la Carina Dolça, m'ha impactat com també ha ressorgit una consciència col·lectiva, un sentiment comú. La gent s'ha unit com mai, de fet. Crec que podran treure moltes ensenyances positives també d'aquest fenomen, que evidentment un fenomen d'aquesta magnitud és i serà motiu i justificació de molt de canvis globals, de canvis individuals, de canvis en positiu i de canvis en negatiu, per desgràcia, també.
Sí, sí, totalment d'acord.
Sí. I des de la perspectiva del temps que també parlàvem en formular la pregunta, creieu que li donem ara més valor al temps? Perquè, no ho sé, ara l'aprofitem més, ara, evidentment, pocs podem tenir excusa en el temps per deixar de fer una cosa, no? Quan abans sí, escolta, vens a la festa, no, és que no tinc temps, vens a tal al casament, vens a jugar squash o tennis o futbol, no, que no tinc temps. Ara aquesta excusa ja no serveix. No sé què en penseu d'això, de la percepció del temps.
Sí, jo penso que sí, que el temps ha canviat la manera mateixa de comptar els temps és diferent. Comptes els dies diferents, comptes les hores diferents, t'ha canviat aquest ritme vital i això fa que també tot vagi revoltat d'aquesta manera diferent de trobar-te en el teu propi temps. La veritat, trob. Sí, sí, ha canviat molt.
Sí, percebem els temps diferents, jo estic d'acord també amb això. El temps és una percepció al final del moment i ara mateix amb haver canviat aquesta rutina, la veritat és que hi ha dies que se fan molt llargs o setmanes que passen molt lent. Després, a mesura que hem anat agafant hàbit, crec que en general pot començar a passar una mica més ràpid el temps, però sobretot les primeres setmanes o dues van ser molt més llargues.
Sí, sí, jo també ho crec. I l'altre dia quan pensava el dilluns, quan vàrem fer les 6 setmanes, sí que es veu aquest impacte, o almenys com em va impactar jo, pensar 6 setmanes, el temps està passant diferent, sí, sí.
Efectivament, i esteu d'acord amb aquesta apreciació, que en aquest sentit, en Toni, que és criminòleg i que ha tractat amb presos, hem de dir que, Dolça, tu, que a part de ser bona escriptora, no sé si com a condició sine qua non, ets també una bona lectora, crec que estaves acabant de llegir un llibre que té a veure justament també amb això, no?, amb la percepció del temps.
Sí, 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 sí. Quan comentàvem que farien aquest programa i tal, i xerràvem d'en Toni, i que era criminòleg, jo vaig dir, quines coincidències, que jo sempre crec que són més que coincidències. Jo sí, m'agrada molt llegir, i el que comentava, que és sempre un parell de llibres en marxa, però just acabava d'acabar L'estranger, d'Albert Camus. I és un llibre que m'ha impactat moltíssim i que xerra pues, d'aquest personatge que se veu involucrat a un assassinat, que sa vida mateixa el dur i després se troba a la presó i pues, compta d'una manera molt cruda i molt dura però molt potent lo que ses dies a sa presó i ha coincidit un poc en sa relació amb sa confinament. I si voleu vos puc llegir un petit text que me va agradar i que fa referència en aquesta manera de passar
el dia. I tant, serà ben interessant, i tant que sí.
Perfecte, doncs pues mira, diu, ell ja està a sa presó i va contant un poc sa seva experiència i diu: así, con las horas de sueño, los recuerdos, la lectura de mi historia checa, la alternancia de la luz y la sombra, discurrió el tiempo. Por supuesto, había leído que se terminaba por perder la noción del tiempo en la cárcel. Pero eso no tenía mucho sentido para mí. No había comprendido hasta qué punto podían los días ser cortos y largos a la vez. Largos de vivir, sin duda, pero tan distendidos que terminaban por desbordar unos sobre otros. Perdían su nombre. Solo las palabras ayer o mañana tenían para mí sentido.
Caram.
Super. No sé què pensa en Toni, d'aquesta manera de transcorre el temps, que sí, presó o per ser gent així que està en aquesta situació.
Me sembla una forma excel·lent de transmetre aquesta forma de viure, que ara potser nosaltres també podem experimentar, que és aquesta ambivalència, és a dir, el temps passa 6 setmanes en termes relatius. Tens sensació de que ha passat ràpid perquè tampoc no pots ubicar mentalment en diferents moments. És a dir, normalment tu t'ubiques amb el temps quan penses, la setmana passada vaig anar a sopar amb aquest amic, ahir vaig fer aquesta cosa, demà faré aquesta. Tu t'ubiques mentalment amb accions. Quan cada dia és igual, com a vegades a la presó pot passar amb algunes persones, el temps passa alhora molt lent el dia a dia, perquè a vegades tens poca activitat, i passa molt ràpid quan fas una valoració general.
Sens dubte que és així, no? Que el temps el podem percebre de manera subjectiva. Sempre es diu, no?, que quan un està fent una cosa agradable el temps va molt de pressa, i quan està passant un tràngol difícil el temps s'eternitza, diríem, no? És a dir, hi ha aquesta doble percepció.
I tant.
Que sapigueu, Dolça i Toni, que nosaltres el temps ens vol en aquesta hora de ràdio, i per tant, si us sembla, ja que som pràcticament a l'Equador, descansarem, ni que sigui un minutet, minutet i mig, escoltarem quatre consells publicitaris i després escoltarem les vostres expressions, el vostre testimoni de les respectives vides més enllà del virus, del coronavirus, que evidentment ja existia en aquestes vides. Idò, fins ara mateix.
Fins ara.
El programa que escoltau va ser emès el 25 d'abril.
Societat Anònima. Toni Traveria.
Això és un missatge del govern de les Illes Balears. Sense responsabilitat no hi haurà normalitat. Per cuidar-nos, cal seguir la regla de les 3 M's. Mans netes, metres de distància i mascareta. Mans netes que has de rentar-te freqüentment amb aigua i sabó mentre comptes fins a 20. Metres de distància amb tothom i mascaretes sempre que no puguis mantenir la distància de seguretat i respectant-ne el temps de vida útil. Segueix aquestes recomanacions i ajuda els altres a conèixer-les. Si ens cuidam, ens en sortim. Més informació a coronavirus.caip.es.
Quantes històries són desconegudes i encara romanen amagades? Acompanyeu-nos per un recorregut on són presents els més increïbles i fascinants enigmes de la nostra terra.
Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font, dissabte a les 10 del vespre. IB3 Ràdio.
Encara no coneixes els podcasts d'ib3musica.com? Idò ara tens l'oportunitat d'escoltar-los de dilluns a divendres a les 11 del vespre.
Edicions extres de Just Time i el funk d'Òrbita Trans. Els clàssics de la lira d'Orfeu. El pop balear col·leccionable. La suma de l'art i el pop a tratar. La vanguarda de 140 dB. I l'underground balear a Sutja.
Els podcasts d'ib3musica.com ara a IB3 Ràdio. I quan vulguis i on vulguis a ib3musica.com. Sempre que tinguis dades, és clar.
A cal dia escoltar IB3 Ràdio al 92.7 de la FM.
El programa que escoltau va ser emès el 25 d'abril.
Societat Anònima, amb Toni Traveria.
Idò, aquí continuem, perquè com dèiem, més enllà del virus, del coronavirus maleït, la vida continuarà, hi havia un abans, hi haurà un després, ben segur, i també hi ha un durant en el qual som ara mateix. Però parlem un poc de l'abans, si us sembla, Toni i Dolça, que són els dos protagonistes del dia. Diuen, no sé si estaríeu d'acord, que la infantesa fins a cert punt pot condicionar la resta de la nostra vida. No sé si amb aquesta consideració inicial hi estaríeu d'acord o no.
Infantesa, respondré jo primer si me deixeu. Infantesa és el primer model de vida amb el que tenim contacte. Per tant, innegablement condiciona com nosaltres després desenvoluparem aquesta. Infantesa explica molt sovint gran part de la nostra vida, quin camí hem optat, i fins i tot dins aquest model, dins aquest primer model que hem tingut contacte, sovint és el model que nosaltres desitjant seguir o fins i tot intentam evitar, depenent de la nostra infància.
I tu, Dolça, com ho veus?
Sí, me pareix super, super ben explicat. La veritat, jo també ho crec així. Jo crec que té un pes que pot ser bo o dolent segons les experiències que has viscut, però sí que te marca. Sí que marca. I en l'experiència que m'adonen els anys, que en Toni també ja ho comprovarà quan arribi a la meva edat, sí que ho he vist. He dit que volies pues, reproduir models, volies fer coses molt parescudes a les que tu havies viscut, si havien estat agradables, si havies trobat moments de felicitat amb elles. Sí que que té un pes i que condiciona.
Idò, Dolça, t'agafem la paraula i passam d'allò genèric a allò concret. En el teu cas, com recordes la infantesa? Hi ha algun fet, algun record inesborrable encara a dia d'avui?
Pues jo tinc un record de trobar-me un espai segur, un espai on llegia, on disfrutàvem de petites coses, i tinc aquest record de córrer, de jugar a pilota, de jugar a indios i a vaqueros. Tinc aquest record. Teníem una terrassa molt comunitària i grossa i corríem, i la veritat que molt guapa. Després vàrem passar un pis a Palma petit i enyoràvem córrer, i després també record els estius que llogàvem per 15 dies o un mes unes cases a Porto Colo, com a Porto Petro, i allò era el paradís i disfrutava molt. I sí, tinc que recordar disfrutar moments molt, molt, molt especials. La veritat que sí, que record.
Deies, Dolça, que la teva infantesa, en un moment determinat de canvi, trobaves a faltar el fet de córrer. Ara crec que tothom, qui més qui menys, encara que no haguem corregut mai, trobem a faltar aquest fet, també.
És vera.
I en el teu cas, Toni, la teva infantesa, que queda més propera en el temps, com la recordes?
El record que tinc també és positiu i alegre. Tinc el record de tenir sempre una família a prop, unes persones que me cuidaven, i també tinc el record de més divertit de fer trampes. M'agradava molt, ja des de molt petit, fer trampes. Jo li deia trampes per robadors. Era per si algú havia d'entrar a robar, preparava cordes, buscava pistes, investigava. Sempre m'havia agradat molt tot això d'aquest àmbit més d'investigació i de buscar proves, sí.
Perquè això que plantejaves, ja de nin en el teu cas i de nin en el cas d'Anna Dolça, ja teníeu clar a què us voldríeu dedicar el dia de demà una vegada fóssiu majors? Toni, en el teu cas?
Jo en el meu cas, sí. A mi la meva il·lusió era treballar a l'àmbit policial, i era aquesta il·lusió perquè sempre m'ha agradat el fet d'ajudar a servir a les altres persones. És una essència que porto dins, i a més sempre m'ha agradat això d'investigar, és a dir, connectar fets o esdeveniments, seqüències. Sempre ha estat una passió per jo, sí.
Caram, i quan ho escoltàvem a través del perfil, quan dius de nin que ja t'agradava aquest fet d'investigar, de fet, vas tenir a bé, Toni, en el curs d'aquesta setmana, d'enviar-nos una foto que jo, de la meva banda, amb el teu permís, vaig fer arribar també a Dolça, que et delata totalment en aquest sentit, que se't veu, no sé quina edat havies tenir, 4 o 5 anyets, un ninet petit, ja amb una lupa fent d'investigador.
Sí, sí. Me van regalar aquesta lupa i tinc un molt bon record d'anar buscant, no? Veure una cosa que aparentment té una forma i té un contingut. Doncs jo m'hi acostava amb la lupa i veia que hi havia molt més. I era una passió, aquesta recerca.
I això t'impedia, diguem-ho així, relacionar-te d'igual manera amb la resta de companys que devien jugar, no sé si a bolles o a futbol o al carrer? Et senties en aquest sentit diferent, o això era un plus que tu tenies, sense més?
No, era, jo, de fet, era un tipus d'activitat que feia més bé individualment, a casa. Era la meva forma de jugar. Jugaven en aquest tipus d'actuacions, però després també m'agradava jugar a futbol i m'agradava moltes altres coses també, però era aquest petit espai meu, personal.
Crec, Dolça, que el futbol també t'agradava a tu.
Sí, jo de petita era això, molt inquieta, m'agradava el futbol, m'agradava córrer. En el final m'havia de cantar pel bàsquet perquè era més normal que les nines jugassin a bàsquet que a futbol, però sí, m'agradava molt el futbol. I el que volia ser de gran, pues, com m'agradava molt tots aquests llibres d'aventures i de més, volia ser arqueòloga. Me feia molta il·lusió el món d'Egipte, d'anar a altres continents i sí, record de ser arqueòloga mallorquina, m'agradava molt.
Que estava pensant, no sé si... Això volia dir, no sé si també en aquest punt teniu una certa connexió, perquè supos que un arqueòleg o arqueòloga també pot fer ús en un moment determinat d'una lupa, no?, a l'hora d'observar unes restes o etcètera.
Pues sí, la veritat que tenien tot un kit d'arqueòloga, i la veritat que m'ho muntava d'una manera com si estigués... Vamos, en el propi Egipte i en el Nilo, allà trobant coses i cercant a tope.
I tant. I Toni, ho escoltàvem en el teu perfil, Tu, no sé si de naixement, perquè no sé si aquest fet ve de naixement o és a posteriori, pateixes des de nin el fet de ser daltònic. No sé si això de nin et comportava també alguna diferència respecte als teus companys o com vivies tu aquesta situació, que aquest fet, entre cometes, diferencial.
El daltonisme, sí, és hereditari, és de naixement, i consisteix en una, a vegades es diu confusió de colors, no és ben bé una confusió, és que percebo menys colors, bàsicament. I sí, tinc un record jo de la infància, sobretot perquè a l'escolarització, quan fas primària, una de les qüestions importants és aprendre els colors. I sí que recordo que, clar, jo me buscava estratègies per adaptar-me i perquè no sapiguessin que jo no veia els colors, perquè ningú ho sabia. Uh-huh. I doncs jo recordava, per exemple, recordava que les fulles eren verdes, però no sabia quin era el rotulador verd. I mirant el que dibuixaven els altres, intentava captar quin era el color verd, si veia algú que dibuixava fulles o així, el agafava i dibuixava jo coses, uh-huh, sapiguent que aquell era el verd.
Curiós. Si em permets el comentari, Toni, evidentment amb bon esperit i això amb sentit positiu, en aquest cas també feies trampa, eh?
Sí, feia trampa totalment. Però clar, era el que estàvem aprenent, era important aprendre els colors, i jo veia que jo no, m'acostava molt més que els altres, i m'adaptava. Suposo que l'adaptació, que és un fet que tots portam dins, ens intentam adaptar, doncs jo també uh-huh. ho intentava.
Uh-huh. Dolça, en el teu cas ens deies que volies ser, quan eres nina, arqueòloga. No sé al final què et va dur a no ser-ho, després també podem parlar de quins paràmetres fan que anem cap a una banda o cap a una altra, però el que sí que tenies clar ja de ben joveneta també era el fet que volies ser mare.
Sí. Després de fer arqueòloga ja va quedar endarrer, després un principi no sabia si fer història o arqueologia, en el final vaig estudiar dret, un poc per la practicitat, i la vida me duia cap allà, però després ja, va morir ma mare i ja me vaig fer funcionari, perquè el que jo com a desitjava era poder fer de mare. Jo tenia una relació tan especial amb ma mare, i quan la vaig perdre, vaig seguir com sempre amb ella, unida per la seva força i el seu valor m'han guiat sempre. I jo volia tornar a crear o tornar a poder fer o tornar a experimentar aquest vincle únic i especial que es fa entre una mare i el seu fill. I per això volia ser mare i dedicar el meu temps a ells. He tingut la sort de tenir el meu home que m'ha deixat fer de mare a tope i no ha posat cap impediment, i la veritat que estic super orgullosa d'haver triat aquest camí. I a part de ser funcionari i d'intentar també funcionar amb ètica i actuar bé, el de ser mare per jo sempre ha estat prioritari. I crec sincerament que el vincle que tinc ara amb els meus fills és com si la vida m'hagués tornat el que m'havia llevat en l'ausència de ma mare. Sempre ho penso així.
Perquè ta mare ens va deixar quan tu eres molt joveneta, no sé si sobre els 20 anys, una cosa així.
Sí, jo tenia 21 anys i va ser després d'una malaltia, i la veritat que va ser bastant dur, i els esquemes de la teva vida, doncs el que comentàvem amb en Toni, tan segura, tan tranquil·la, tan pensant sempre en futur, tot se queda a l'aire i t'has de tornar a reconstruir i a reinventar. Sí.
I a quin any vas ser mare per primera vegada? Recordem que tens dos fills, Dolça.
Sí, quan els 30 anys. En els 30 anys vaig tenir el meu primer fill i després el dos se duen 4 anys. Sí.
Correcte. És a dir, que en Toni, que en té 27, si et vol igualar, si ja no parlem de superar-te, tindria 3 anyets per ser pare. Amb permís, evidentment, de la seva lota, Toni.
I tant. De moment tinc un marge de 3 anys. Això me tranquil·litza. Crec que encara tinc altres coses a fer, tinc altres qüestions a resoldre abans de poder-me plantejar a fer una passa com aquesta.
Sí, i a més ara tot s'ha allargat un poc més.
Sí, també.
I tant, sí. Ara no és estrany, no?, que hi hagi pares i mares això vorejant o superant la quarantena, fins i tot.
Sí.
En aquest cas, Toni, en el teu cas i amb la teva parella, us heu plantejat el fet de ser pares el dia de demà, sigui aquest demà l'any que ve, o d'aquí 2 o 3 o 5 anys?
Explícitament no. Tàcitament sí que els dos pensam que en un futur, en una família, sí que és el futur que jo m'imagino, però cap dels dos estem en una situació de començar a fer números i posar-hi una data, per dir-ho així. Per tant, ara per ara, seguim fent el nostre camí, el nostre procés, i quan hagi d'arribar, si és que ha d'arribar, ho sabrem.
Mm-hmm. Perquè Dolça sempre es comenta, i amb això crec que també estarà d'acord en Toni i tu mateixa, que mai no arriba el moment idoni per ser pare o mare, no? En el teu cas, quan vas veure que havia arribat, juntament amb el teu marit, aquest moment puntual?
Sí, jo crec que sí, que és com si te dugués la vida en allò. Jo crec que som molt de pensar que la vida te dona molt de camins i que te dona molt de senyals. Nosaltres, en el cas de meu home i jo, ens varen casar, varen pensar, és vera, que no havien sortit molt de temps junts i volien conèixer-nos, i el que volien també era viatjar i disfrutar-nos. I després d'aquest disfrutar-nos va haver un moment que volíem alguna cosa més. I per això va ser un poc la passa que volíem donar, independentment de que jo volia ser mare, sí o sí. Però sí que era vera que volíem passar unes etapes per arribar a ser pare i mare amb més maduresa, amb més coneixement de cada un, perquè després és cert que la vida en nins, els primers anys, és complicat. I totes les teves prioritats canvien i t'has de saber adaptar. I has de posar en marxa una gran dosi de generositat, una gran dosi de paciència, i has d'estar molt arrelat a la parella per poder després també disfrutar d'aquesta maternitat o d'aquest tenir fills i dur-los endavant.
Uh-huh. Uh-huh. I què destacaries d'aquesta condició de mare amb l'experiència que tens, Dolça?
Què destacaria? Que me donen felicitat, que... Els fills no és una prolongació de teva, els fills són ells són la seva identitat propi, però tu te sents reflexada en ells. I jo ara veig els meus fills i les veig que són bones persones, que són autèntics, que saben mirar els ulls a les altres persones, i me dona una sensació de que, bueno, he fet algo important a la vida, he ajudat a posar en el món persones que podran ajudar altres i podran fer un món millor. I jo crec que aquesta tranquil·litat que te dona quan t'arriba Beata i deixi aquest món serà el que me quedarà, és el que pots. Mm-hmm.
Caram, i de Toni, haurem de prendre nota del que ens explica Ana Dolça, ja ho veus.
Estic agafant apunts, perquè aquestes ensenyances són per apuntar i per recordar.
I tant. I el que dèiem també quan parlàvem del coronavirus, no? Que malgrat les circumstàncies adverses, l'ésser humà, malgrat que no vol dir que sigui un exercici fàcil, sempre pot treure lectures positives de tal o qual episodi trist i llestimós, diguem, no? No només el coronavirus, sinó també, parlava ara Ana Dolça fa un moment, de la prematura mort de la seva mare. Toni, tu, per exemple, també ens explicaves que volies ser policia de ben nin, ja ho dèiem, des dels 3, 4 anys o 5, que ja anaves amb aquella lupa investigant amb aquestes trampes que deies que posaves, i finalment, per què no has estat policia, en el teu cas?
En el meu cas, el que m'he trobat és que el daltonisme és un motiu d'exclusió per ser policia. Per tant, he hagut de reconfigurar una mica el meu perfil laboral i l'objectiu personal i de més. Com antes també deia una Dolça, que comentava una mica la vida te dona senyals, bueno, t'has de saber adaptar, és a dir, això ha estat una condició que jo he tingut i ara per ara no puc accedir en aquests llocs, que era el que sempre de petit m'havia imaginat.
Però... Uh-huh. I això et va frustrar, Toni, perdona?
Home, sempre és una il·lusió i no ho pots satisfer. A vegades, si fos perquè jo no estigués fent alguna cosa que em pogués procurar arribar en aquest lloc, evidentment podria frustrar-me perquè tinc alguna cosa a fer i no ho estic fent. Però si jo no hi puc fer res, no hi ha frustració possible. La vida a vegades fa coses així, te dona sorpreses positives i negatives. I has de seguir endavant. Jo, en el meu cas... Sí que és veritat que llavors vaig extreure una mica les propietats del que m'agradava de l'àmbit policial, que era aquest servei, aquest ajudar les altres persones i la investigació. I això ho he pogut trobar a altres llocs. És a dir, he desengranat la funció policial i puc treballar a un altre lloc i satisfer la propietat d'ajudar altres persones i d'investigar.
Uh-huh. Investigació que sempre es pot dur a terme a qualsevol àmbit de la vida i a qualsevol moment, també, per exemple, per què no, a través de la mateixa professió. Perquè, Toni, també ho escoltàvem en el teu perfil, tu has tractat, per mort de la teva professió, amb persones que són o han estat a la presó. com és aquest contacte? Són persones, entre cometes, si entenem la pregunta, normals? Són persones amb sentiments a flor de pell? Persones que poden sentir penediment? Quina ha estat la teva valoració amb el tracte que has tingut amb aquest col·lectiu?
Sí, són persones que tenen una vida, i aquí és on puc satisfer el que deia, pues aquest interès en la investigació, que sempre ha estat una qüestió que m'ha agradat molt. I és que consisteix en elaborar pròpiament una investigació, veure per què aquella persona ha acabat duent a terme un tipus de vida X, que pensa, quin interès té, com veu el futur, i anar fent intervenció amb aquestes qüestions. La veritat és que les persones que acaben a presó poden acabar-hi per múltiples circumstàncies i tothom té motius i raons per haver actuat d'alguna manera. La qüestió és fer un bon estudi, un bon anàlisi d'aquella persona i intentar intervenir amb els elements necessaris perquè pugui fer un canvi.
Sí. Abans parlàvem a propòsit del coronavirus, Toni, de lliçons que podem extreure, si poden ser en positiu millor, d'aquestes persones preses, si es pot parlar amb els mateixos termes, quines lliçons particularment n'has extret tu?
Aprenentatges que jo he generat d'una persona presa.
Que sí, que no, al contrari, que tu has après d'ells, d'aquest col·lectiu. Comentari que t'hagi fet algun pres?
Abans parlàvem d'infància, de models a seguir. Normalment, és que cada persona és un món. Hi ha moltes persones privades de llibertat. Aquí al nostre país és una mesura que es posa davant un ventall de delictes bastant ampli. Per tant, població penitenciària com a tal, no tens un perfil concret. Hi ha moltes persones a l'impresó, moltíssimes. Trobes persones que et toquen més, perquè potser empatitzes més amb el que ha viscut, amb el que ha tingut que experimentar, i altres persones que potser elles mateixes s'han ubicat en aquest lloc, tenint tota l'oportunitat per no fer-ho. És ambivalent en aquest sentit, hi ha de tot.
Sapigueu, Dolça i Toni, que aquesta és una conversa oberta, que podeu intervenir, podeu preguntar l'un a l'altre en qualsevol moment que considereu interessant fer-ho, oportú fer-ho, no em faltaria.
I de tant la paraula, Toni, si m'ho permets, puc intervenir.
Per favor.
Que, bueno, jo sé que és que en el meu llibre, que encara estic en... Després d'haver llegit un llibre, faig com una espècie de fitxa i vaig analitzant un poc el que he trobat. I m'ha cridat molt l'atenció d'aquest personatge, que no sé si ja has llegit el llibre, Toni, però quan t'ho hagis llegit, si no ho has fet, després te demanaria ben que trobes, perquè ell se veu immers a un assassinat, perquè, però en el fons ell és el que mata, però no té cap intenció de matar. És com si estigués per allà i ho fa perquè té altres condicionaments, entre ells un tan absurd com que està fent calor i vol acabar d'estar allà. I m'ha generat pensar si en el fons sí és vera que havia tingut una infantesa que no havia estat molt estimat, que sa mare, Sara, s'acaba de morir, tampoc no estava per ella, però pot ser que un moment donat qualcú se trobi a presó perquè ha tingut aquest típic mal dia i ha matat o ha fet algo greu i després està allà, a partir d'aquí ja la seva vida canvia, o hi ha uns condicionaments previs? I te volia demanar, perquè m'ha cridat l'atenció al llarg de la lectura.
Sí, és una reflexió interessant. El llibre no l'he llegit, me l'he apuntat, el comanaré i me'l llegiré, que me fa moltes ganes. Acabar a presó no és especialment difícil, anar a centre penitenciari, perquè el que dic, el nostre país es ventall de delictes és bastant ampli. Clar. I a més les mesures aquí en el nostre estat són dures a nivell penal. I per intentar-ho veure, hauríem de pensar en termes com en termes sanitaris. Tenir una determinada malaltia és un conjunt de múltiples variables i, per tant, totes hi tenen alguna cosa a dir, però cap hi té tot el pes. Seria el mateix infància, experiències, ambicions, personalitat, impulsivitat... Hi ha un conjunt de variables.
Vale.
Cada cas concret s'ha de veure.
Que Dolça, no sé com a escriptora si t'has plantejat mai el món de les presons com una temàtica a tractar. Ho dic perquè també crec que a la teva família hi ha algun antecedent d'una persona vinculada amb aquest col·lectiu, no? Amb els presos.
Sí, 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 sí. El que també saps casualitats que no són casualitats, que el meu padrí, per part de mare, era mestre de presons. I ja de sempre m'havia cridat molt l'atenció aquesta professió. I després també la meva padrina era pedagoga, que també en aquella època era estrany que fos una dona ja pedagoga. Va ser de les primeres d'aquí de Madre Alberta, de la puresa. Uh-huh. I, clar, sempre penso que aquestes vocacions d'en aquella època de fa tant d'anys, de fer de mestre, devien ser duríssimes, però a la vegada penso que devien ser molt enriquidores. I penso que i sempre me fa la imatge de que si el meu padrí havia, no, quan acabava un curs escolar allà, havia pogut fer que qualcun presoner que era analfabet o que no podia llegir aprengués, li devia donar una satisfacció enorme. I això ha fet un poc que tingui aquestes ganes d'escriure damunt d'aquest tema, i el tema de la llibertat que pot donar la cultura a una persona que està a una presó. I després ja el podem extrapolar a la societat.
Efectivament, parlàvem a la introducció del programa d'aquesta paraula, d'aquest valor tan important, la llibertat, de la qual ara prenem consciència, si és que abans no ho teníem prou integrat en el nostre cervell. I en aquest sentit, no sé si a la presó, el confinament obligat en aquest cas, que això és un llarg debat, us demano una breu reflexió sobre el vostre prisma personal. La reclusió és una bona solució, en la vostra opinió, Toni, com a criminòleg?
Pot ser-ho, és una oportunitat. Després, dins presó, hi ha d'haver tots els mitjans necessaris per intervenir en la persona. És a dir, el fet d'estar aïllat pot ser molt productiu o pot ser molt poc. Per tant, doncs, tenir després els mitjans, els professionals adequats, per procurar que aquell aïllament tingui un efecte positiu, perquè també és ben sabut que a vegades té un efecte negatiu.
Sí, jo
en el teu cas, Dolça, com ho veus des de fora?
Opinc com en Toni, que depèn també molt de la pròpia persona, de com assumeix aquest període de privació de llibertat, si ell després pot ser capaç de retrobar-se ell mateix i anar avançant, i per això les institucions el tenen que ajudar. Ja el tenen que ajudar tant dins la presó com de fora després, perquè jo som la meva part de Rotari i de temes així també solidaris, quan a vegades ajudem a la Fundació Saqueo i a persones que han estat a la presó, sí que veiem que després tot costa molt, i aquest estigma és, i hi ha d'haver més possibilitats i també més ajudes propis a les persones dins la presó. Un món molt complex.
De fet, Dolça, tu li comentaves a en Antoni què duia una persona en un moment determinat arribar a la presó, no? Arribar a un lloc on en teoria, evidentment, no voldria arribar mai. Fins a quin punt considereu en aquest punt, en aquest sentit, que la sort és un factor important a la vida de les persones? Ja no per arribar a la presó, sinó perquè un acabi desenvolupant la professió que vol, o perquè tingui salut o no. És a dir, el factor sort influeix a les vides, creieu vosaltres, Dolça?
Jo crec que sí, jo crec que és important, un component de sort i d'això de tenir bona estrella, que sí que crec que és, però crec que més important que la sort és l'actitud que tu tens cap a la vida i la valentia que tu fas, el que tu tens per afrontar les coses, per veure les oportunitats. Crec que és un conjunt de diferents coses, i com, sobretot la mirada que tu poses a com veus les coses que t'estan passant. Crec que és una barreja de coses.
Estic d'acord jo també amb na Dolça, amb aquesta qüestió. La sort és atzar, i la sort que diuen bona sort o mala sort és atzar que apareix a la vida i en les diferents accions que fem. La sort s'ha de buscar una mica també, és a dir, en aquest sentit, a ser positius, enfrontar les coses, i quan te ve una conseqüència negativa, enfrontar-ho positivament. I quan a vegades, en circumstàncies clau, que també sa vida és agraïda i a vegades te dona bona sort en aquells moments, pues també agrair-ho i seguir endavant.
Nosaltres també hem tingut sort de reunir-vos avui encara que sigui aquesta connexió telefònica, entorn d'aquest programa radiofònic que està palesant que teniu molts punts en comú, que potser és una conclusió que podríem fer en el conjunt de persones, no? Que molts, a vegades ens pensem molt diferents els uns dels altres i en canvi tenim molts punts de connexió. No sé si vosaltres ho heu considerat així.
Jo sí, estic completament d'acord. És que conforme xerres sense gent i escoltes i estàs un poc obert, és que a més t'arriben tantes coses bones i tantes coses que després pots compartir, veus que estan en la mateixa línia que tu. La veritat que sí, la vida me sorprèn cada dia i ara mateix estic disfrutant, o sigui que perfecte.
Sí, per part meva exactament la mateixa postura, és a dir, al final la vida te va portant i te va fent trobar-te en situacions i persones que si te trobes és per qualque raó.
Mm-hmm. Mm-hmm. De fet, encara tinc una altra sorpresa per a vosaltres, en el sentit que tinc un altre punt de connexió entre na Dolça i Antoni i na Dolça, i és que és, diguem-ho així, l'aposta que tots dos feu respectivament per la formació, perquè d'una banda, tu, Dolça, que a banda d'aprendre a escriure fa uns anys, d'aprendre més enllà del que ja sabies, també ara fas sessions, diguem així, de lectura, que ara ens explicaràs, i Antoni, d'altra banda, fa de monitor en el temps que té, no ara dins aquest estat d'alarma, però sin condicions normals, professor, Toni, d'arts marcials.
Sí, de karate, concretament.
I com així? Com ha estat aquest vincle amb aquesta altra professió, podríem dir?
Apostar per la formació en general, que ho comentaves, crec que és essencial. Diu molt també de l'actitud que tens davant la vida, inconformista per una banda i també curiosa per l'altra. Formar-te per conèixer més diferents àmbits, per conèixer-te més a tu mateix, perquè al final quan te formes també fas molt de treball personal. En el meu cas, la psicologia és una ciència que sempre m'ha tret i per tant vaig apostar per aquests estudis després d'estudiar criminologia. I el karate, l'esport, un esport que tingui disciplina, un esport que aposti pel respecte, crec que és un esport que cal valorar.
I també en el cas de, que em dèiem, d'Anna Dolça i la lectura, Dolça, expliquen aquesta iniciativa, podem dir així, cultural o lectora, que tu, conjuntament amb altres persones, duis a terme.
Sí, se diu el projecte L'Èxit i és un programa de voluntariat que se fa a través d'Ajuda en Acció i és un programa que estic supercontenta i me dona molta felicitat. Nosaltres som un grup de 7 amigues i companyeres que el que fèiem és anar a uns col·legis que estan ja establits per Ajuda en Acció i l'Ajuntament, on nosaltres ajudàvem a fomentar la lectura a nens de 5 i 6 de primari.
I en aquest cas ens hem de referir a Palma, Dolça, perdona.
Sí, a Palma. Estem nosaltres en concret, ens han assignat a Sei Joan Capó, que està a Son Gotleu. I són nens que tenen un entorn complicat, tant social com familiar, i per part de l'escola trien una sèrie de nens i nosaltres ens encarreguem de fer de mentors d'ells. Se tenim tot un curs escolar, on cada setmana ens reunim una hora tots junts, tenim un baúl ple de llibres, que Ajuda en Acció mos ha donat, i a partir d'aquí pues, cada nina en tu que fas a un nin, en aquest cas jo tenc una nina, i que fem un llibre, fem una fitxa del llibre, però l'important és que el nin té el seu moment. La coincidència de tots aquests nins és que són tots els germans grans de les famílies, de famílies bastant de germans. I és el seu moment, i a part pues, li ajudam a que vegin que el llibre és el seu tresor, que és el seu refugi. I que si després agafen cultura en el llibre i tenen més capacitat oberta en les coses, també ajudaran a la seva família. I la veritat estem molt contents, ara estem durats per coronavirus, però confiem en retrobar l'activitat. I és molt
ben
molt
segur i ben prest. Mm-hmm. Que això també posa de manifest, també pel que comenteu, que no només s'enriqueixen els alumnes, l'alumnat en general, quan rep classes del professorat, sinó també el professorat del mateix alumnat, no? És a dir, hi ha aquest feedback que no només surt enriquit el que en teoria aprèn, sinó també el que ensenya, no?
Sí, completament d'acord, perquè a més acabam aquesta horeta de voluntariat i sortim molt més feliços de lo que hem entrat i veus que lo que tu li dius i lo que li pots ensenyar dins aquesta amunt els llibres, no, que està allà i se queda per sempre i és molt enriquidor, sí.
I tu, Toni, com a professor o monitor de karate, supos que també, encara que no sé si de retruc, t'endús algun blau de record?
A vegades sí, eh? Sí, he d'anar en compte. Sí, és un esport, el karate, bueno, les arts marcials en general, que acostumen a apostar pel respecte i on els nens també es poden desenvolupar a nivell de concentració, aposta molt per la concentració, i l'elasticitat, bueno, hi ha moltes qüestions, però la veritat és que
positiu, no?
És un esport que és bastant positiu, per dir-ho així, pels nins i pel seu creixement i evolució.
Toni, parlaves de concentració, i ara és el que us demanaré, concentració i esperit de síntesi. Us dono 30 segons a cada un perquè em digueu, si trobeu, quines persones heu admirat o admireu a dia d'avui. Dolça, per exemple.
Bueno, jo d'admirar, clar, la figura de mo mare, que ja seria per sempre, i després en general el que admiro és les persones anònimes que me donen lliçons cada moment, i m'apareix que sempre te poden aportar, que bàsicament jo admiro això, les persones que fan la seva feina dia a dia i el que me poden aportar.
Ens ho has posat amb safata de plata, t'emplaçant, per tant, cada dissabte a escoltar Societat Anònima, que si alguna cosa tenim són això, persones anònimes, entre cometes.
Perfecte, ho faré.
I tu, Toni, quines persones... Gràcies. Quines persones admires o has admirat?
Per admirar els meus pares, perquè són els que sempre m'han impulsat a creure en mi mateix, en creure que puc fer les coses, i sense ells, que m'han projectat cap a un lloc, no crec que hagués arribat tan amunt. Confiaven més ells en mi que jo en jo mateix.
Caram, jo també he de dir que confiava, Toni, en tu, també en la Dolça, per fer un bon programa. Si més no, ho hem intentat. Gràcies, sens dubte, en qualsevol cas, a la vostra participació avui a Societat Anònima. Que tingueu bon confinament. Que...